En 5 minuts de la una del migdia iniciem aquesta hora del vermut d'avui dissabte i ho fem amb un tema central, com ja els anunciàvem la setmana passada. Avui parlarem de les retallades, alguns parlem d'ajustos en educació, però no ho fem en sentit general, en el que es farà, sinó com aquestes retallades han tingut incidència ja en l'educació de la nostra comarca. Més concretament, ens centrem en el cas de l'Antoni Vilanova. Arran, també, per aquestes concentracions que a partir d'aquest dimecres realitzaran des de la direcció i l'AMPA per tal de mostrar el seu desacord amb el que està passant arran de la crisi i amb els diners que reben l'escola. Per parlar d'aquesta qüestió, per comentar aquesta qüestió, tenim aquí a l'estudi de Ràdio Falset la Conxita Pujol, la directora del centre. Bon dia.
Hola, bon dia.
Tenim a l'Armand Pi, col·laborador d'aquesta casa, però que avui ve en condició de membre de la Junta de l'AMPA de l'Antoni Vilanova.
Bon dia.
I al nostre tertulià habitual, Miquel Jardí, que aquí també saludem. Bon dia.
Hola, bon dia.
Avui no tenim la Rosa Gairal, una lleu indisposició ha provocat que avui no pugui estar amb nosaltres. Tranquils, està bé, no passa res, la setmana que ve ja la tindrem aquí. Doncs, senyor, senyora, tenim una qüestió d'aquelles d'àmbit nacional, per dir d'alguna manera, fins i tot estatal, m'atreviria a dir, però que avui volem fer especial incidència en com afecta a casa nostra. Més que com afecta, hauríem de parlar de com ha afectat, perquè el 2011 ja hi va haver un primer ajust i ja se n'anuncien de cara al curs 2012-2013. Si els sembla, comencem pel que ja ha passat. Conxita, si ens poguessis dir com han afectat aquestes retallades o aquests ajustos del 2011 al curs actual.
En tres generals, una de les retallades importants que hi va haver va ser la no continuació de la sisena hora a tots els nuclis urbans i municipals, ja que la conselleria va posar condicions i precisament el seu invent estrella era el SEP, Suport Escolar Personalitzat. Això volia dir que hi havia uns nens que es quedaven a l'escola amb una hora determinada, els altres que marxaven, es quedaven els que tenien més dificultats o no sé, o potser els d'altres capacitats. Però tots els nens no permaneixien els mateixos hores a l'escola. És a dir, del curs anterior, que tots tenien 30 hores, aquest curs hi havia escoles que ho feien d'una manera, dels altres d'una altra. Nosaltres no entràvem dins aquesta possibilitat. Deien que el priorat, totes les ERs s'hi podien acollir. En canvi, l'Antoni Vilanova no li tocava. Llavors vam insistir de que l'escola també hi havia d'estar dins. Amb això, doncs, els pares ens van apoyar moltíssim, les autoritats, ajuntament, consell, etc. Tothom va estar a favor de que continués a sisena hora perquè era una cosa bona per als nens de l'escola i que fos una cosa unànime, no pels nens que ho necessiten, sinó poder organitzar altres actuacions, com per exemple fer corals, constituir els nens en corals. Precisament ara vinc de Tarragona, al complex educatiu, que ha participat a la coral de cinquè, a la trobada de corals de primària, i allò no es podria fer si no hi hagués aquesta sisena hora, això per un cantó.
I també s'han fet, sí, molts altres tallers, com per exemple tallers d'astronomia, tallers de matemàtiques, tallers de diferent índole que han juntat diferents cursos i que s'han fet gràcies a que aquest any s'ha mantingut la sisena hora aquí a l'Antoni Vilanova.
Molt bé. Llavors això també ha significat, aquí no tenim cap més escola, és escola única, però no per això nosaltres no ho hem de fer amb qualitat, però hi ha llocs que hi ha escola pública i privada i els pares, per estar més tranquils i per tenir els nens atesos i ben i amb qualitat, han preferit triar la privada i ha pujat bastant la privada en aquest sentit, perquè la pública en segons quins llocs no ha pogut fer les 30 hores, sinó que ha pogut fer les 25 i depèn dels nens 26-27, depèn de quins uns i els altres. Això respecte a les hores. Respecte a la plantilla, vam tenir una reducció d'un mestre. El que passa és que, en canvi, van ampliar les hores lectives del professorat, que van passar a ser de 23 a 24 hores lectives. A veure, el professorat, això per entendre-ho bé, perquè a vegades surten a la televisió polítics inclús, que no estan ben informats, i comencen a dir si els professors, o per exemple de l'institut, treballen 20 hores. A veure, altres tenim un contracte per 37 hores i mitja. Això és el còmput global. I dins d'aquí pot haver variacions. Pot ser que tinguem 23 hores lectives i fins a 30 no lectives, complementàries, en les quals ens reunim, treballem conjuntament aspectes diversos, fem entrevista als pares, ens coordinem a nivell de cicles, a nivell de nivells, a vegades doncs, dos primers, no pot ser que un vagi per un cantó i l'altre per un altre, llavors tenen una hora determinada per reunir-se. I amb aquest cantó, amb aquesta perspectiva, doncs, el anar reduint hores lectives també redueixes capacitat per poder coordinar.
L'organització, doncs, bueno, com en totes les coses, és molt important. I clar, en aquest cas, doncs, un pot pensar, doncs, bueno, i els professors ja poden fer més hores, però clar, també necessiten unes hores doncs, per justament perquè la Conxita, doncs, perquè es puguin ficar d'acord una mica i tots puguin anar una. I suposo que no és qüestió de que perdin una hora, sinó que la guanyen per poder millorar altres coses, se suposa.
Sí, sí. Llavors, el posar-nos una hora més lectiva cada un, clar, se suposa doncs, que poden reduir una persona, no? Tot i que la gestió dels horaris està molt encorsetada, perquè no tens mobilitat. Amb més hores, amb més persones, tens més mobilitat que no pas amb una persona amb més hores. I això està, el cap d'estudis sap molt bé que és el que s'organitza dels horaris. Un altre aspecte ha sigut les despeses de funcionament, també s'han reduït. Després, amb el tema de baixes, no està allò de les 10 dies aquests que diuen des del govern de l'Estat i després també ho corrobora el govern de la Generalitat, sinó que amb més dies també hi ha hagut de baixes que no han estat cobertes. I això una mica doncs, és allò fer ulls clucs, no? Perquè amb el govern anterior, amb el govern tripartit, tenies la possibilitat de demanar durant 3 dies a la setmana un substitut o substituta per cobrir les baixes. I ara cada vegada et diuen, doncs el dilluns ja no hi ha possibilitat, perquè el dilluns no hi ha baixes. No és veritat, però bueno. Llavors ja, les baixes les has de comunicar abans del dimecres i divendres, i llavors se suposa que una ha d'estar malalt el dia que toca, no ni abans ni després. Sí, és que és així. Per tant, això dels 10 dies més o menys ja es cobreix. El que passa és que a la millor l'any vinent diran, això ja va al 2000, o sigui el proper curs, 2012-2013, que pot ser que diguin els 10 dies primers ja no es cobreixen, el qual doncs, me semblaria molt correcte d'allò que si volen posar les tisores que la posin per aquí, però per l'altre cantó que dotin el centre de professorat suficient perquè en aquests moments que hi haguin aquestes baixes es pugui atendre a tots els nens i amb qualitat. Perquè si falta una persona, el que passa és que ara una hora hi va un, l'altra hi va un altre, l'altra hi va un altre, i és allò una entrada i sortida de personal que distorsiona l'activitat de la classe. I fins aquí, no sé, si hi ha alguna retallada més, si puc afegir, per exemple, la llar d'infants, que de 1.600 ha passat a 1.300 amb la subvenció, però ara en aquest moment ja no em ve res més.
Ja entrarem, perquè el tema de la guarderia, si cas, podríem fer un capítol a part, tot i que també s'ha vist afectat per aquestes retallades. Aquesta ha estat la perspectiva, diguéssim, des de direcció. Armand, quina visió heu tingut els pares de les retallades, repeteixo, dels que s'han executat aquest 2011?
A veure, el que estava comentant la Conxita d'un professor o diversos professors durant el que és les hores lectives de classe, això, en el cas de ma filla concretament, jo li he preguntat doncs, la seva mestra fins al tercer trimestre, bueno, està molt embarassada, la Cristina, i doncs, bueno, acaba agafant la baixa. Això, els primers dies, doncs, va implicar, doncs, com diu la Conxita, doncs, que per la classe de la meva filla doncs, passessin multitud de professors, no? I evidentment doncs, a lo millor és més difícil organitzar-se o saber el que hem fet, el que hem de fer o el que hem de deixar de fer, i suposo que hi ha manca de coordinació en aquest sentit. I en aquest cas doncs, sé que va passar això, evidentment jo no sé els dies que van estar fins que van ficar la persona que actualment està a la classe de ma filla, però sí que és veritat que els primers dies hi va haver aquesta disbauxa. Suposo que això segurament, tal com ha dit la Conxita, té a veure una mica amb el fet de que es va una mica curt de personal i que quan hi ha baixes, com és el cas, doncs, bueno, s'ha de jugar una mica tapen forats molt més que no calia fer-ho abans, no? I llavors s'ha d'actuar més en aquest sentit. I suposo que alguna cosa es deu tenir a veure en la qualitat del que s'està donant a terme a la classe en aquell moment. Clar, ma filla potser és petita i potser no es nota tant, però suposo que com més grans són els nens, suposo que potser es nota més.
És igual, estan igual desverats, perquè quan veuen entrar i sortir tanta gent...
Sí, això ho sabràs més, sí, més tu. A veure, això sí que ho he pogut constatar. Evidentment, la sisena hora, tal com ha dit la Conxita, doncs, bueno, a finals del curs passat, doncs, l'AMPA i la direcció del centre, doncs, es van ficar tots de comú acord junt amb altres entitats i amb altres, amb l'Ajuntament o el Consell Comarcal, doncs, per tal d'intentar fer força perquè la sisena hora es mantingués. I crec que és una bona eina, primera, perquè no hi ha cap nen exclòs, per tant, tots fan aquestes hores, no només casos específics i casos especials, per tant, tots els nens senten iguals, i això jo crec que ha de ser, és molt important, penso, i aquestes hores s'aprofiten justament, doncs, per fer coses que segurament no s'avaluen, segurament, i que això és el que va, una de les coses que van dir al seu moment l'actual govern, per dir que s'havia de treure la sisena hora perquè no eren si corregeixem si no és així, però si jo vaig entendre això, que com que no eren coses avaluables i que per tant no tenia sentit mantindre-les. I en canvi, pues, i de fet és veritat, no es fa avaluació del que es fa en aquests tallers, per dir alguna cosa, però serveixen, pues, per fer créixer el nen amb altres coses que segurament, si no, no es podrien ensenyar. Fer, no?
Recordo als nostres oients, els que esteu a casa i que ens esteu sentint, que també podeu participar en aquesta hora del vermut, en aquesta tertúlia avui centrada en els efectes de les retallades en educació a Falset. Avui especialment m'agradaria fer el prec a aquells mestres, professors de les ZERs de la nostra comarca que ens truquin i ens expliquen, doncs, quina afectació està tenint en les seves respectives escoles. Recordo que els telèfons de Ràdio Falset d'aquesta hora del vermut són el 977-83-0044, 977-83-0044 i el 977-83-1135, 977-83-1135. Avui parlem d'educació i d'educació a la nostra comarca.
En quant a certs, una conversa que vaig tindre un dia d'estos que vaig anar a passar consulta a la Palma d'Ebre, doncs una usuària d'allí que coneixo, doncs, va comentar que amb ells ja els havien dit que la sisena hora, aquest any vinent, pues que no tenien, no sé com continuarà, com futur, com serà, pues perquè pues cada vegada, malauradament, cada vegada es veu que la cosa va més malament que bé, però la cosa sembla que en quant a les CERs també els havien dit que la cosa no, de la sisena hora a l'any que ve, almenys a la Palma, això és el que m'han comentat, no es faria, i ja els havien comunicat els pares. Aquí, de moment,
encara... I la notícia que tinc, perquè cada vegada que... Jo soc de la Junta de Directors, això vol dir que tinc fil directe amb els directors del Camp de Tarragona, perquè és això, es baix Camp Priorat, el Camp Tarragonès i la zona del Vendrell, del Penedès, que anem tots a Tarragona. O sigui, com aquesta zona que dius tu va anar a Tortosa, doncs nosaltres anem a les reunions a Tarragona. I clar, doncs parlo directament amb la directora territorial. I cada vegada que em veu, diu, tu sisena hora, dic sí, sisena hora. Bueno, però jo pregunto, sisena hora encara continuarà? I em diu que possiblement sí, que nosaltres podem fer a partir dels que, de la dotació que ens donin, pots fer organitzar-ho d'aquesta manera. No? El que passa que ells proposen o diuen que si tu estàs dins del suport escolar personalitzat, no pots passar a sisena hora, o sigui, amb això ho dificulten, i si tu estàs a la sisena hora, pots passar al suport escolar personalitzat. Llavors, si tens sisena hora i vols continuar a la sisena hora, diuen que podràs continuar. Jo he vist un esborrany de resolució que encara no està aprovada, on diu que els que tenen la sisena hora sembla ser que tindran mitja dotació més, perquè en principi teníem el mateix, els que tenien el suport aquest i els que de la sisena hora, però diu que llavors nosaltres tindrem mitja dotació més que no pas els altres, no? Jo continuo preguntant sempre, perquè em faig una mica pesada, aviam si la continuarem tenint, i em diuen que sí, però jo no sé si és veritat això, perquè de l'última reunió que vam fer a Cambrils, que vam estar a les escoles del Baix Camp menys Reus i l'escola del Priorat, que és Falset i no n'hi ha cap més escola així com sencera que no sigui ZERs, ens va dir el mateix que ens havia dit a l'última reunió, i no hi havia variació. Al cap d'una setmana ja van dir totalment diferent. Amb aquestes mesures que diu el ministre Bert, i que en principi la Generalitat s'hi podia acollir o no s'hi podia acollir, ella ens van dir que no, que tot això no, la Generalitat, que era prou suficient, que l'Estatut, que no sé què, que no, amb això no...
Tema competències.
Sí, les competències no, no les rebaixarien i no, realment no farien el mateix que des de Madrid. Doncs sembla ser, jo no, no he vist l'esborrany, però encara no, no sé això en com se decantarà, que això, per exemple, el tema de les, dels alumnes per aula, de la ràtio, i el tema de les hores lectives dels professors o dels mestres, seran iguals que les de l'Estat. O sigui que, en principi, per 2012, la proposta que, feia aquesta el ministre Wert serà 25 hores lectives i, a més, serà 30-35 alumnes per ràtio. Aquests 30 alumnes, aviam, fins ara l'OCSE, la LOE, contemplava que el màxim d'alumnes per ràtio havia de ser 25. Resulta que aquí al centre, a l'edifici modernista, quan se va adequar al 1993, les aules se van fer per 25 alumnes, majoria 25 alumnes.
I això és el que es va comentar la consellera el seu dia, que això no ho han fet aquí, ho han fet arreu de Catalunya, si m'apures a la resta de l'Estat espanyol, doncs les noves les aules s'han fet per justament tindre 25 alumnes, evidentment.
Aplicant la llei, entenem.
Aplicant la llei. Aplicant la llei aquella que va sortir, però realment no s'ha aplicat. Per què? Perquè quan no partien mai a 25. Si tu tenies 30 alumnes matriculats, havies de partir a 28, 30. O sigui, no era allò, a partir de 25, una classe de 25 fins a 30, bueno, o dividir les dues classes amb menys nens, no? No, no, això no és tant mai. Sempre s'han sobrepassat el 25. O sigui, no, la llei aquesta doncs, no l'han complert mai. Llavors, ara què pot passar? Jo penso que passarà el mateix, penso, espero, però amb el pitjor dels casos pot ser que siguin 33 en una aula, perquè a la millor, doncs, en comptes de 30, allò que tenen un marge de, no, de disponibilitat per poder fer sortir de la llei, que diuen ells, i llavors agafar 3 alumnes més, amb la qual pot ser que hi hagin classes de 33 alumnes
i ara jo penso amb aquí Falset concretament, jo penso que la classe de la meva filla van 19 nens en una classe o 18 i 18 o 19 a l'altra, clar, això, si en baixa algun, dos o tres d'una banda, dos o tres d'una altra, ja deixen una línia. Evidentment això implica una disminució de la qualitat seguríssim, és a dir, no és el mateix tindre 17 o 18 o 19 nens en una classe que tindre 32 o 33, això segur. I aquí pot passar fàcil, pues, perquè jo, ella ho sabrà més els números que jo, però evidentment hi ha moltes classes que les dues línies juntes són 30 i tants, i només que en baixin dos o tres o quatre, ja damunt arribem als 33 aquests. Per tant, tindries que deixar només una línia i per tant els 30 no sé quants alumnes, 30 i pico, pues, ficar-los en una mateixa classe, amb el que això implica a l'hora de l'ensenyament, que com a part tècnica sabrà la Conxita, però que suposo que a nivell global tots tenim la idea de que no és el mateix que hi hagin 17 persones en aquella classe que n'hi hagin 30 i pico per un mateix professor.
Miquel, com ho veus des de fora, des de la distància?
Bueno, però ho veig perquè doncs, també estic al tanto d'aquestes coses i també jo pertenec, diguéssim, a un altre tipus d'educació totalment diferent amb aquesta, però doncs hi ha coses que no les comprenc massa perquè totes les últimes publicacions que s'han fet de que l'educació aquí a Espanya estem a la cua d'Europa, però la cua a cua, i a Catalunya no en salvem gaire tampoc, llavors clar, totes aquestes retallades estructurals que fa el que el Pi ha dit ara mateix, de que se perdrà sobretot qualitat d'ensenyament, llavors aquestes solucions són contraposades a lo que realment s'hauria de buscar. I l'altra cosa també és, a part de les retallades d'aquest tipus de prestacions, també suposo que els mestres se deuen sentir també no tan valorats o se deuen sentir més afectats per les retallades a nivell econòmic, que això no se n'ha parlat, però suposo que us han retallat a nivell econòmic.
Hi ha una reducció, sí, per tant...
És una de les parts de
la reducció
de
a nivell
d'una part ja la vau tindre l'any passat, sí o no?
A nivell de funcionaris en general, i jo mateix, sí. Pues, bueno, com a sanitari, pues, també. En aquest sentit, pues, la reducció del 5% encara diuen que s'allargarà fins al 2014, encara que ahir va sortir el conseller i va dir que això no era tan clar, però bueno, Sembla que sí, que hasta el 2014 doncs tindrem la reducció que havíem tingut, més un 5%.
Nosaltres sempre que vol computar les retallades, la paga de juny no la cobrarem. L'IRPF anant acumulant, segons diuen, eh? Vull dir, no sé la de la veritat com
ho
serà.
Ho vaig llegir, això, també.
Llavors, per exemple, que no són mestres, són administratius o són de l'EAP, psicopedagogs, treballadors socials, els han retallat un 15%. També la retallada de llocs de treball, vull dir que d'horari, m'heu d'ajustar a l'horari.
De interins, bàsicament, no?
Sí, m'heu d'ajustar a l'horari en aquest sentit, tots els que són del PAS, els d'administració i serveis, aquests, bueno, estan patint bastant.
Mm-hmm. I jo, doncs, bueno, com sempre, com tothom se deu preguntar una mica, que estan traient els serveis bàsics i segurament tots ens han d'ajustar el cinturó, això no hi ha lloc a dubte, però primera, l'educació jo penso que és elemental perquè és el futur, vull dir, estem parlant del futur i per tant ja no parlem només de l'educació a nivell primari, sinó que l'educació a nivell secundari i que ahir en parlàvem, per exemple, de tot el tema dels FPs, de fer pagar, etc, i tot el tema universitari, això és el futur, són els que venen darrere nostre.
Estem parlant d'un dels pilars de l'estat del benestar.
Exacte,
no és poca cosa.
I no és poca cosa. Que tot és important, sí, però aquest és fonamental, penso jo, i evidentment pues, és una cosa que encabant no es mira que, a veure, particularment penso, perquè no retallen a les despeses del rei, i penso que són coses que a nivell de cosa que pot afectar a un nivell global de més població, jo penso que és una cosa que, com és que no els retallen a nivell d'altres coses que potser són més superflues, diguem-ho així, i en canvi coses que són més fonamentals com aquesta pues, toquen molt la cresta.
Bueno, jo sempre he defensat que el que no s'havia tocat mai, sobretot, era la sanitat i l'educació. Vull dir, s'havia de retallar per altres llocs. Perquè si parlant de l'educació de la manera que estem, ara fem un pas enrere en vez de fer el davant, pues, si estem a la cua d'Europa, pues, això...
Però ens posarem més a la cua.
Si ens posarem més a la cua ja no hi podrem estar, ja. Perquè per darrere nostre em sembla que només hi ha Grècia. Portugal va per davant nostre. Llavors són coses que la gent del carrer pues, no els entén. Igual que les retallades de sanitat, que són molt greus, perquè ara també s'estan retallant serveis d'ambulància a malalts crònics, a molts llocs, a moltíssims llocs, i doncs si s'ha de pagar en taxi, molta gent això no ho podrà pagar, i aquests dos pilars bàsics de la nostra societat, que és la sanitat i l'educació, trobo que no es tenien que haver tocat. Jo no sóc tècnic, però crec que hi ha moltes partides que realment sí que es podrien haver tocat, no? Ara també hi ha hagut un debat molt fort de rebaixar el pressupost de l'exèrcit i, bueno, els militars diuen que no, que això no es toque, que... Però, bueno,
I pel que vaig llegir jo al diari fa escassament 15 dies, es veu que no és només la despesa que hi ha actual, sinó la que s'està generant de l'època d'Aznar i companyia, de totes les despeses que es van tindre amb temes d'anar a l'Iraq i totes aquestes coses, que estan encara pagant totes les superdespeses que hi van bé aleshores i estan pagant tot un seguit d'allò, i això fa que si es retalla, clar, diu allà on sortiran. A veure, és una cosa que, com dius tu, pues, igual com a la Casa Reial es podria retallar, penso, i és que s'hauria de retallar més si retallen en aquestes coses com la salut o l'educació.
Clar, amb un sol no fa res, però és lo cúmul.
Lo cúmul de les circumstàncies.
Sí,
I en l'exèrcit, pues, evidentment, jo penso que en aquest moment és una de les coses que es podria també fer més tisorada, pues, perquè en aquest moment no hi ha cap conflicte bèl·lic, entén? Per tant, d'entrada, pues, segurament hi ha de ser l'exèrcit, pues, perquè hi ha de ser, però també s'hauria de... Però això ho podem posar en dubte, però com a mínim la retallada hauria de ser molt més considerable del que és, això segur.
Jo tinc dades, si permeteu, però no dades dels militars ni això, tinc dades a nivell d'estat de les rebaixes que s'han fet a les diferents comunitats autònomes. I aquí Catalunya és el que rebaixa més, un 13,3%. També al llarg dels anys, del 2010, 2011, 2012...
Això no és a nivell d'educació, a nivell global.
No, això és a nivell d'educació i universitats.
Educació i universitats.
Sí, sí.
Però parles de Catalunya.
De Catalunya.
Respecte
de la resta de...
comunitats autònomes.
Sí, sí. I en quant als anys, el 2010 se va retallar un 16,35, el 2011 un 14,24, el 2012 un 13,70. O sigui que això doncs, ha anat en augment.
val a dir, Conxita, contraposant una mica això i fent d'advocat del diable, que precisament avui està sortint, avui ahir sortia el fet de que sí, Catalunya ha retallat i ara resulta que les comunitats autònomes que fan elevar a nivell estratosfèric el dèficit espanyol són Madrid, València i Castella-Lleó, que no han tocat res i que suposo, m'agradaria pensar que coneixent aquesta dada, alguna cosa a la catalana hauran de fer.
Sí, jo, bueno, jo no ho sé, perquè mira, al col·legi hi ha un mestre que és valencià i té molta relació amb un mestre que va ser director, que va ser també mestre d'aquí a l'escola i que ara és director d'una escola de València. Diu que bueno, han fet 3 dies de vaga, i la setmana passada em van fer un altre. Diu que els hi deuen 32.000 euros, perquè la gestió de l'escola la fan ells. Gestionen el menjador, gestionen calefacció, o sigui, com si fos l'institut aquí, que també fa la gestió ell, doncs allà a les escoles. I els hi deuen 32.000 euros, no hi ha manera de cobrar-los. És clar, d'on han de treure els diners? Quins ingressos hi han? Com no facin, presentin els concursos i potser guanyin diners o que facin participacions a la loteria, coses de que desvolar la imaginació perquè potser doncs, puguin anar millor. No sé, sí, com acabarà tot això.
Sí, bueno, lo que deia el Jordi, jo conec el cas de Castella-La Manxa perquè tinc una cunyada a Castella-La Manxa que és mestra i el 2011 van cobrar el gener a l'octubre. A l'octubre van cobrar el gener. I ara...
De quin aspecte, de quin sector, de quina activitat estem parlant?
Bueno, és mestre, eh?
Vale, educació.
I després...
Algun complement, suposo que...
O sigui que van estar...
Van deure anar cobrant alguna cosa, perquè si no, la gent no pot viure.
No, van estar 11 mesos sense cobrar.
Sense cobrar res.
Res. Llavors, el novembre els van pagar 3 mesos seguits. Llavors al gener els hi van pagar 3 o 4 més, però ara de la manera que estan també encara ens hi deuen 6. Jo hi parlo sovint i diu que allò és un desastre, però amb totes les de la llei, parlo de Castella-La Manxa, i aquest col·legi està a Toledo, vull dir que...
Jo tinc aquí les dades, segons Castella-La Manxa, una reducció d'un 4,7% ha fet.
Bueno,
pues... Que potser haurà de fer més, que és el que dius tu, no?
Clar, és que...
I la Comunitat Valenciana un 5,5%.
Em sorprenia de que a Catalunya parlaven de retallades i ves... el govern sortint i dient sí, anem... Bueno, el govern parla d'ajustos, tothom sap que estem parlant de tallar el que hi havia i bé és que la resta de comunitats autònomes, mentre que altres vegades històricament han pujat al carro del que feia a Catalunya, aquesta vegada semblava que anés en solitari el president del govern català, mentre la resta pues, mirant cap a una altra banda o esperar a veure què passava. Era previsible que passés el que ha acabat succeint. Sorprèn una mica que en la darrera reunió del Consell de Política Fiscal que tots anaven a passar l'examen, fent servir la metàfora de l'educació, gairebé tots aprovessin. Dius, aquí alguna cosa que no funciona. I a més, que Catalunya precisament hagi tingut algun problema o hagi tingut que negociar. Quan veus que està la comunitat que més aviat va decidir apretar el cinturó i ves que, repeteixo, les altres comunitats autònomes, alguna cosa, València, ara sobretot forçada pels números que han acabat aflorant i que hi havia gent que ja ho ve a vindre, que això de la Ciutat de les Ciències, el Premi de Fórmula 1, com s'acabaria pagant? La visita del Papa també.
No, a València hi ha molts problemes molt greus amb educació, també amb el tema de col·legis nous, perquè van fent reportatge l'altre dia per televisió, hi ha moltíssims col·legis que estan ubicats en barracons, moltíssims, eh? I bueno, l'altre dia hi havia una protesta de pares tremendos, clar, que aquests pares estan indignats perquè allí s'han dedicat a gastar els diners amb la Ciutat de les Ciències, amb l'aeroport de Castelló, que encara no hi vol acabar avió, el tema de l'Port Aventura de València, que és terra mítica, tot això s'ha fet amb diner públic, després també tot el que és vertit de pública europea a la ciutat de vacances, vull dir, esclar, en canvi...
En canvi, amb elements com la sanitat o l'educació en aquest cas, doncs és on
que tenen problemes perquè... greus i en canvi s'han llançat els diners per un altre
cantó.
Sí.
Bueno, això és el que crec que que tota la societat pues, una mica pues, moltes vegades se veu, no? que els diners pues, i jo crec que com tot el món malauradament hi ha coses que et fan canviar el xip i totes les coses normalment no són dolentes i la crisi suposo que una cosa sí que ha tingut bona, que és que segurament tots plegats hem de tindre més responsabilitat a l'hora de prioritzar, com un ho fa a casa, evidentment. Una cosa ha de prioritzar el que realment és més important. Pues, evidentment, ara més que mai pues, s'ha de prioritzar, i els que estan al davant són els que tenen la tenen que fer-ho, vale? Que prioritzar el que realment s'ha de gastar i com s'ha de gastar. Malauradament, hi ha hagut moltes despeses que s'han fet abans que són unes despeses que ara, avui en dia, i més veient la situació actual, pues, dius... pues això no s'hagués tingut que fer. Passa que com que són coses que ja s'han fet, però evidentment són coses que un pues veu que ara mai, més que mai no s'han de fer i en canvi veus que tornen a prioritzar amb tot jo no sé, no conec exactament la qüestió, però per exemple, l'AVE de Galícia i penso
sí, bueno,
que
això s'ha criticat moltíssim.
Penso que segurament no l'AVE de Galícia a aquest moment no és una prioritat.
I s'ha criticat
sortint de context del tema d'educació, però parlant de que la priorització s'ha de fer, per tant, és molta més prioritat salut que altres coses i en canvi s'està, és a dir, s'ha de mirar molt més, penso jo.
Si mirem a nivell global, i tornant a fer d'advocat del diable, que és el paper que em toca a estones en aquesta hora del vermut, podríem dir que hi ha infraestructures que són estratègiques i que poc, entenc que li costi al ciutadà que es pugui fins i tot arribar a comparar a nivell polític amb la sanitat, però és que hi ha infraestructures estratègiques que tenen molt valor pel que poden acabar aportant.
Sí, però en el cas de l'AVE, per exemple, jo penso que és molt, molt millor una bona línia de rodalies a la qual hi pot accedir gairebé tothom que no un bon AVE, penso jo. S'ha de potenciar justament el que utilitzem més habitualment la gent del carrer.
Amb tot el respecte i el carinyo per la gent de Cuenca, Arman, estem d'acord en que l'AVE Cuenca no anava en cap lloc.
No, i a més, hi ha prioritats en aquesta vida. En aquesta vida hi ha prioritats. El primer de tot és menjar, i després és la sanitat, i després l'educació. Davant d'aquestes prioritats no passarà. Si l'AVE s'ha d'esperar 2 anys o 3, el país funcionarà igual. Mira, sí que són obres prioritàries, també és el corredor mediterrani que se l'estan fotent al clatell, que no és molt més important connectar Europa amb Espanya i tot el mediterrani des d'Andalusia passant per València, Castelló, tot Catalunya i arribar a França, que no és molt important això, però si això s'ha d'esperar, doncs s'ha d'esperar, tu. I si no es fan carreteres noves durant 5 anys anirem per les que tenim, que hi anirem igual,
home. No,
sí,
bé,
sí. Aquestes coses, bueno, s'han de mantenir les que tenim, però aquestes coses és crear prioritats. Tu quan a casa teva no entren prou diners, el primer que fas és deixar d'anar a restaurants, deixar d'anar a cinemes, si pots anar per l'autopista no hi vas. Pues això és exactament igual. I tornant a allò que dèiem abans de l'exèrcit, pensa que hi ha borrades. Per exemple, un avió de combat equival a la construcció d'un hospital, un hospital gran, un avió de combat val equival a mantenir 10 escoles tot l'any. Vull dir, clar, hi ha coses que dius, bueno, doncs no en comprem, tu. Mantenim els que tenim i ja no et parlo dels diners que valen les maniobres. Perquè engegar un traste d'aquests, només engegar un avió de combat se fot 50 litres de queroseno.
És
crear les prioritats.
Jo voldria tornar Conxita. Altra vegada a l'escola, si em permeteu.
No, sí. Ja, ja hem de tornar perquè...
Tot va relacionat amb l'escola.
Tot i que ja ho has començat a apuntar tu abans, hem parlat de les retallades del 2011, però és que resulta que ja a dia d'avui coneixem les retallades que arriben des de imposades des del govern que encapçala Mariano Rajoy, algunes relatives a l'educació, augment de les hores lectives de professors i eliminació de nous complements retributius, augment del nombre d'alumnes a l'aula, reduir modalitats de batxillerat i formació professional i la modificació en el nomenament de substituts amb baixes inferiors a 10 dies. El panorama no és gaire alentador, precisament.
Bueno, tot això ja n'hem parlat una mica, no? Mm-hmm. Però jo el que volia dir una cosa, potser fins ara cada sector havia anat pel seu compte, però en situacions d'aquestes, en situacions de crisi, que a la Virgínia no li agrada gens que diguem paraula crisi, en situacions d'aquestes serveixen per reflexionar i per millorar, no? En aquest sentit, nosaltres, doncs, pel dimarts hi ha una vaga convocada dels sindicats a nivell estatal, sindicats d'educació, d'ensenyament, i, per exemple, doncs, de l'escola, així com altres vegades hi havia més gent que havia fet vaga, doncs aquesta vegada potser se retenen més, hi ha un 18% de gent que en farà. I jo penso que lo positiu, lo important, és que ens ajuntem pares i mestres per intentar que aquestes retallades minimitzin l'impacte a l'escola, no? I per això vam començar la protesta conjunta el dimecres aquí a la plaça de les escoles i vam penjar un cartell de que per la qualitat de l'escola cap retallada, i cada dimecres anirem trobant-nos aquí de la plaça. Per tant, qui vulgui, si vulgui afegir, sigui de l'escola o sigui de l'escola, tots hi han passat i al final és l'escola del poble. Nosaltres hem de lluitar per això, perquè continuï sent l'escola de Falset, l'escola millor, i per això, doncs, continuar treballant conjuntament. Una altra cosa que voldria dir és respecte a el que deia el Miquel abans, que els mestres potser estan afectats per aquestes retallades, evidentment hi poden estar, perquè no és el mateix estar d'una manera o d'una altra, cadascú té la seva família, té la seva situació econòmica que té, però jo penso que, com els de sanitat, que quan és l'hora de treballar, treballem. Els mestres treballem a mig de la plaça, sense res, treballem un guix a la mà i una pissarra, sobretot els vells, perquè ja estem acostumats així. Ara, jo el que sí no trauria de les aules seria els ordinadors, i em sembla que les dotacions informàtiques que tu no has llegit, em sembla que també estan disposats a retallar-les. Perquè els ordinadors és el futur dels nens, és el que dèiem una mica, que retallem això o allò. Hi ha coses que no es poden retallar perquè són el futur. I això, doncs, ho hem de permetre, sobretot perquè puguem continuar el sistema modern que estem ara i no tirar endarrere i no anar, doncs, com els nostres avis, amb carro, no?
Dona, jo trobo que a l'alçada històrica que estem, trobo bastant difícil que es pugui tirar enrere. La internet ha vingut per quedar-se.
Evidentment, però hi ha uns ordinadors que al cap de poc temps són obsolets i s'han de reparar, s'han de canviar o s'han de posar uns de més moderns perquè han d'estar ajustats al temps. I això és el que potser costarà més. Nosaltres estem contents perquè hem tingut despeses importants, perquè hem tingut projectes importants. Com més projectes tens, més punts tens. I més, o sigui, com si anessis a gastar els punts, no? Com si fos l'Spark, anessis a gastar els punts que tens, i llavors com agafes, no compres, agafes, doncs, ordinadors o pantalles o canons, i llavors hem dotat bé l'escola, però això arribarà un moment que serà obsolet i que s'ha d'anar renovant. I per l'altre cantó, perquè, per exemple, anant a sanitat, jo quan vaig al CAP, i alguna vegada que ve alguna visita que és fora d'hora, que les urgències han de ser una partida d'una hora determinada, però quan venen, venen i els atenen perfectament.
Sí, que
si tu estàs fent mal, has caigut, com jo vaig caure i vaig anar allà, el primer que et diuen els sanitaris és que solten el rotllo de les retallades, que no sé què, vull dir, ells ja comencen, o sigui, potser els mestres en aquest sentit no diem tant, no ens manifestem, no ens manifestem tant, però no, els sanitaris sí.
A nivell públic no tant,
a nivell privat,
sí.
Bueno, jo, clar, com que sóc jo, potser jo no
ho noto tant. Va amb el càrrec, Conxita.
No? Bueno. I esclar, i llavors no, una altra cosa que volia dir una mica ja per sortir de tota aquesta foscor que sembla que estem avesats és que l'escola hi ha d'haver innovació, l'escola hi ha d'haver emprenedoria, els tallers que deia l'Armand abans serveixen perquè els nens reflexionin. Hi ha pares que veuen que és molt important que els nens arribin a casa amb una pàgina plena de sumes i de restes, i multiplicacions i divisions, i diuen, oh, que bon mestre, això fa que el nen estigui aquí una estona treballant. Però això és molt conductista, no? Perquè això també tenim calculadores que això ho fan, aquesta feina, no? En canvi, fent al CAP, buscar per internet informació, llegir, no sé, fer coses diverses d'aquestes que ens fan anar al cervell, que jo els hi explico, el cervell que està dins amb una capsa, els nens petits, que es diu crani, i que com més el treball és més és com una esponja, més gran se fa perquè hi caben més coses, doncs el mateix hem de fer els nens nosaltres, i la qualitat de l'escola passa per tot això. Emprenedoria, sobretot això, perquè potser abans hi havia més botigues aquí a Falset o més empresaris autònoms. Ara ens hem acostumat a dependre de l'altre, a ser funcionaris. Potser el fet de ser funcionaris la paraula més bonica, perquè ja tens la feina assegurada, però ara no l'hi tens, perquè ara mateix a l'escola hi ha mestres que són definitius i no saben si l'any que ve podran continuar, perquè amb les retallades potser els hi toqui anar a un altre lloc, depèn de les dotacions, del que toca d'especialistes, vull dir, tot
de
això...
De fet, ara, jo no sé si amb altres funcioneu igual que en altres, però en les últimes oposicions del tema de sanitat, doncs ara la gent no agafa una plaça en un lloc, no sé com ho fèieu altres abans. Nosaltres agafàvem la plaça en un lloc, jo en aquest cas la tinc al centre d'atenció primària de Flix, bueno, l'equip d'atenció primària de Flix, pues llavors agafes una plaça. Ara ja no, ara agafes una plaça en una zona. Per tant, te poden moure dins d'aquest espai. Suposo que una mica és això que comences.
No ho sé, de moment encara no es movem nosaltres. Tenim una plaça en un lloc.
En un lloc. Passa que no això, sé si canviarà la tendència actual a la gent que s'ha tret les oposicions darrerament, que ara no n'estan fent de moment. De fet, a Sanitat farà dos anys que van fer les últimes oposicions els companys metges i infermers, i encara a hores d'ara no han triat plaça. I no han triat plaça pues perquè resulta que, clar, al moment que trien plaça els hi han de pagar tot un seguit d'endarreriments, i suposo que això és el que endarrereix justament el que puguin anar a triar la plaça, que al fi i al cap s'han guanyat, perquè recordem que els funcionaris han tingut que passar en la majoria dels casos unes oposicions que ens han costat el nostre. Per tant, també la gent pensa, el funcionari, mira, ja té la vida segura, però és que, a veure, tots tinguem que guanyar, també amb la majoria. Parlo per mi, per la Conxita, segurament, i per tota la gent que estem en aquest món, pues, dels funcionaris, pues, hem tingut que fer un esforç per poder accedir a aquesta plaça.
Amb això que dius tu dels definitius, nosaltres hi ha una modalitat que es diu provisionals, i que abans no tenen la plaça definitiva passen un temps. Però des que és provisional a definitiu no hi ha cap ampliació econòmica, no hi ha cap millora econòmica, és la mateixa. El que passa que a vegades han fet oposicions amb més places de les que hi havia, les que es necessitaven, i per col·locar tota aquesta gent a nivell definitiu pues, ha costat més. Però no hi ha diferència econòmica entre uns i altres. El que sí que hi ha diferència entre en un interí i un provisional, un propietari. Per què? Perquè l'interí té la possibilitat de que vagi a l'atur, i llavors pot ser que cobri de l'atur, per això cobra anteriorment, bueno, una sèrie de coses que és diferent.
Estem entrant a la recta final d'aquesta tertúlia d'avui. Recordo que tenim dos telèfons, el 977-83-0044, 977-83-0044 i el 977-83-1135, 977-83-1135. Abans comentàveu aquesta concentració que es realitzarà cada dimecres. Què es defensa? Perquè crec que hi ha un manifest i tot.
Sí.
Bé, bàsicament una mica és el que ja s'ha estat comentant. Pues, bueno, prèviament vam fer una reunió la gent de l'AMPA i la direcció de l'escola, en el qual pues, el personal de l'AMPA, com a representant en aquest cas dels pares i mares de l'escola, pues, vam donar suport al fet d'intentar combatre dins de les nostres possibilitats pues, aquest pla d'ajustament que s'ha estat duent a terme i que encara hi ha aquesta sèrie d'activitats que volen ficar en marxa a partir de, se suposa, el curs vinent. Pues, bueno, bàsicament se parlava del tema aquest de l'augment del ràtio, que en aquest cas ja he explicat que aquí a l'escola pues, evidentment si el grup de nens que arriba a l'escola s'apropa als 30, que pot ser fàcil, pues, actualment hi ha dos línies de cada curs, si no m'equivoco, pues, poden passar perfectament a una línia per curs. Això vol dir, com diem, de passar de 17, 18, 20 alumnes per classe a passar a 30, 30 i tant.
Disculpa que tallin, man. Conxita, sabeu si a nivell demogràfic es pot acabar produint aquesta situació?
No, nosaltres hem estudiat les llistes que tenim i si tallen a 30, si diuen 30 i prou, doncs molt bé. Ara, si és a 33, hi pot haver alguna classe que això li afecti i arribi a ser 33, una unitat. No, no hi hagi dues línies, sinó que n'hi hagi una només.
Bàsicament és això. El tema de la reducció de partides de despeses, que com ha dit la Conxita, pues ja s'havien reduït l'any passat i suposo que malauradament pues, aquest any encara hi haurà més ajustos en les despeses de funcionament dels centres pues, i en pagar pues, totes aquelles infraestructures que pues, bé, són necessàries pel normal funcionament de l'escola. Pues, això se suposa que també té tendència a reduir-se. I bueno, en aquest cas pues, els mestres feien, pues, feien, parlaven del, de la seva empitjorament de condicions laborals pues, bueno, que com hem dit pues, afecten no només amb ells sinó que en general pues, afecten en el cas a mi com a sanitari però també segurament pues, en aquest cas afecten una mica la societat en general pues, perquè tema d'autònoms, tema de tot pues, bueno, malauradament és una situació que passa tot plegat però també fent en aquest cas parlaven del tema de l'augment de la jornada lectiva i el que dèiem pues, el tema d'incrementar aquesta jornada lectiva implica una disminució d'hores per poder fer temes d'organització de reunió o fins i tot de reunió amb els pares per informar-los de com anava el seu fill, que són hores que dediquen precisament els mestres. Aquestes hores són les que dediquen els mestres d'aquestes que van de 25 a 30. En aquest cas de 24 a 30 i ara sembla que serà de 25 a 30, no? De 5 hores que no eren lectives ben bé però que es dedicaven a aquest altre tipus de qüestions per al tema d'organització de l'escola.
Que siguin complementàries.
Hi ha una qüestió conjunta també, el tema de la guarderia, com queda? Perquè crec que hi ha hagut una retallada en l'ajut pels nens i ens agradaria saber com queda. Si et sembla, però, guardem aquesta pregunta perquè sembla que tenim una trucada. Bon dia, en què parlem?
Hola, bones tardes. Mira, sóc la Virgínia.
Digui'm, Virgínia.
Dic, bueno, primer que res, dir-li la Conxita, que té tota la raó, que n'estic a dalt de tot això. Bueno, de retallades i tot això. Però bueno, jo el que volia parlar avui, de que diem que si tornem el temps enrere, si tornem així, doncs los crios, fa un temps, que el Josep Maria Cots els hi ensenya a la cooperativa com s'entra el raïm, com se tira i com se tensa, bueno, tot això. Però jo també li volia dir a la Conxita que va al cap del davant que els crios, quan porten un raïm, penseu que hi ha molta feina al darrere que s'ha fet. Ara és el temps que s'espulla. Llavors vindrà l'esperona. Llavors de tot això, doncs la vinya sempre s'ha d'anar passant, s'ha d'ensofatar, s'ha d'ensofrar. Abans no arriba el raïm a la cooperativa, aquest crio, si és que té el dia de demà de tornar enrere, anem-los ensenyant jo. Jo en tinc dos, un és molt petit, un té 3 anys, l'altre 6, però ja li comencem a acostumar. El temps de l'avellana, li donem un risclet, mos fan no tonto el que sigui, però ja saben el que és el risc l'avellanes. Jo, Conxita, no per a res, i els que sou aquí, si tenim de tornar tant en temps enrere, que jo ja tinc 68 anys, i d'en temps enrere i passat, ara, el que vol gastar més del que té, malament. Malament, mos hem d'ensenyar tots. Les escoles ensenyen, però els pares i padrins, que són més els padrins quasi bé que els pares, també els hi hem d'ensenyar. Jo només volia dir això i no sé si, com s'ho prendreu.
D'acord, doncs gràcies, Virginia, per la seva aportació. Adéu.
Bueno, a mi em toca per al·lusió, però jo estic d'acord amb la Virgínia. Endarrere, com diu la Virgínia, no hi tornarem. I precisament tota la feina que s'ha fet a la cooperativa i en conjunt amb l'escola, que nosaltres hem col·laborat amb les visites, amb la festa de Carnaval, amb el certamen literari que fem cada any per Sant Jordi, que parlàvem de la cooperativa, jo trobo que la cooperativa s'espavila moltíssim amb que les coses vagin d'una altra manera. I llavors jo una mica feia èmfasi en aquest tema de la innovació de la emprenedoria. Perquè em recordo, Virgínia, que quan les avellanes anaven malament, me vas dir, ara el que haurem de fer, el que farem nosaltres és plantar noguers. Jo no sé si tens noguers o no, Virgínia, però jo menjo moltes anous i cada dia quan menjo anous penso en tu. Doncs també és una manera de millorar la empresa familiar i tots els aspectes que estan negativament a la baixa.
Tenim una altra trucada. Bon dia, en què parlem?
Bon dia, tingueu.
Digne, està.
Mireu, jo vaig anar a col·legi fins a l'any 39. El 37, 38, som uns quants a Falset que som vius i mos trobem i recordem el gran mestre senyor Casals. Aquell home tenia una classe a rebotar d'alumnes, però la disciplina era el primer que hi havia. Ens va ensenyar a ser disciplinats i aplicats, i no va tindre mai el puntero a la mà. Tothom recordem aquell gran mestre. Sigueu bons mestres i llavors trobareu un bon record. Ara, de mestres als alumnes n'hi ha d'haver prou. El que sobren és de subdirectors i directors i directors generals. Tot això és el que s'ha d'eliminar perquè són els que es foten tots els beneficis de la nació. I si no tenim persones que sàpiguin dirigir, no les necessitem. A veure si d'una el poble se fa sentir i tirem endavant i val, els mestres ensenyeu a llegir i escriure. Més que fer anar tantes màquines, que les màquines no en fan de patates. I estem a punt de passar gana tota la humanitat. A veure si teniu coneixement tots.
També
els dilluns, el dimarts me van dir diversos, home, és que només te vaig sentir tu. Doncs me va caure la cara de vergonya, que només era jo del poble de Falset al ple de l'Ajuntament. Per això només van sentir el Gaspar. I els demés que van parlar molt bé tots, tots eren recient venguts. El poble de Falset no anem en cap puesto. A veure si hi ha una mica de coneixement i dignitat humana. Perquè anem malament. Adéu-siau.
Gràcies, Gaspar, per la seva aportació. No tenim més trucades, però sembla que al moment ens deuen des de producció. Jo de la Virgínia ha tret una qüestió que surt sovint, que és això de que els mestres han d'ensenyar. Jo soc partidari de que els mestres han de formar i són les famílies les que ensenyen. No sé com ho veieu des de...
Bueno, és veritat que és un més complex, no és tan simple, no? Però l'escola és molt important que els pares a casa estiguin pels nens. Mira, vols que et digui una cosa? La situació actual a l'escola, que és problemàtica, és amb les separacions, amb els divorcis, això sí que afecta els nens. Els nens porten una motxilla cada dia a l'escola carregada de problemes i que això no podem permetre. Llavors, si els pares han seguit aquest camí, doncs els respecto molt bé, però que pensin que el seu fill o la seva filla ho passa malament. Encara que ells siguin feliços, perquè un nen, per exemple, que l'altre dia ho parlàvem ell i jo, el seu pare i la seva mare han fet el seu camí, cadascú ha buscat, ha trobat una parella i ara estan vivent bé, però aquest nen porta una recança de que és trist, està trist, és un nen trist. I això doncs, tampoc afecta positiu al funcionament de l'escola.
Jo simplement volia dir que jo penso que en aquest cas és molt important que l'escola i els pares pues, anem tots a una. Perquè, i el que ha dit la Virgínia, penso que sí que té bona part de certesa en el fet de que penso que és molt important que els pares, per exemple, ensenyin a treballar als fills. Jo he viscut a casa meva, jo anava al tros, encara hi ve ara, i és una cosa que interioritzes i que, per tant, et serveix pel dia a dia de la vida. I, per tant, en aquest sentit, jo penso que el que ha dit la Virgínia de tota la raó. És a dir, sembla, pot hi haver pot gent que vist des de fora diga, això sembla com una explotació infantil, pues, a veure, jo... Bé, no, però
hi ha,
vull dir...
Hi ha
diferència, però vull dir que hi pot haver gent que digui, mira, tan petits van al de fora, pues, el que ha dit la Virgínia té bona part de raó perquè això ajuda a interioritzar de que en el futur pues, un tingui més empenta per treballar. Jo penso que té bona part de raó la Virgínia.
Conxita, havíem deixat el tema de la guarderia molt ràpidament perquè se'ns acaba.
Mira, ara m'ha arribat ara em fa gràcia que m'ha arribat un missatge que han consultat a internet i la subvenció diu pel curs 11-12 serà de 1.300 per nen. Això suposa que hi haurà una disminució de 300 euros respecte a fa dos anys. Perquè en un principi amb el tripartit era 1.800, després va ser 1.600, després va ser 1.300 i ara continuem amb 1.300 amb el respecte a l'any anterior, que ens havien dit que seria de 1.000 euros aquest any i que l'any que ve res. Jo no sé al final com serà això, aquests ajuts, si seran personalitzats, que els pares hauran de presentar la declaració de renda per poder rebre aquest ajut, però es fa difícil poder gestionar tota la qüestió econòmica de la llar. La gestió serà complicada, si és que és així, posant molt èmfasi en que la llar funcioni, en canviar la direcció, sembla que les activitats que es fan ara doncs, animen el personal tant educatiu com els alumnes, com els pares participen, entren a la llar, deixen els nens amb tranquil·litat i ara no sé què, el futur com serà.
Bueno, doncs, estarem pendents i
i aquí a Ràdio Falset esperem poder explicar-los doncs, com funciona. Miquel, molt ràpidament, perquè estem a punt de sortir de fora del temps. I tu ja saps que els tercerans de vi tenen
molt
moltes ganes d'entrar.
Molt ràpidament, que també hi ha una concentració de protesta el diumenge a Tarragona, per, ara estem canviant una mica també del món dels disminuïts, que les retallades també els afecten molt. El món dels disminuïts és una mena de barreja entre educació i sanitat. Uh-huh. Perquè se'ls ha de cuidar molt sanitàriament i també se'ls ha d'educar.
Doncs queda apuntat. Agrair a la Constant Pujol, a l'Armand Pi i al Miquel Jardí que ens han acompanyat aquí a l'estudi de Ràdio Falset, a la Virginia i el Gaspar que ho han fet per via telefònica i al Gerard Sánchez que ha estat al control tècnic que estan atent a tot el que succeïa per tal de que poguéssim arribar la nostra veu i el nostre debat a casa vostra la setmana que ve, com no, i tornarem. Adeu.